Eixample Esports amb Jordi Gaia.
Hola, què tal? Benvingudes i benvinguts una setmana més a l'Eixample Esports. Aquí Jordi Gaia, qui us saluda, qui us parla en aquesta 34a edició de l'Eixample Esports, tot just la 18a edició d'aquesta segona temporada que estem realitzant i que estem locutant aquí a casa nostra a Eixample Barcelona Ràdio. Comencem doncs aquesta 34a ja edició de l'Eixample Esports per repassar la jornada esportiva del passat cap de setmana de 2 i 3 de març del 2024. I què repassarem? Doncs com cada setmana aquí a l'Eixample Esports, aquí a Eixample Barcelona Ràdio, parlarem del més destacat dels equips tant de futbol com futbol sala del nostre districte de l'Eixample de Barcelona. Estem parlant en aquest cas dels equips amateurs de la penya barcelonista Anguera i del futbol club l'Esquerra de l'Eixample, i també com sempre unes pinzellades d'aquells clubs del nostre districte que no tenen futbol amateur però sí base. Parlarem dels seus juvenils a una setmana més, com són dos entitats, el Club Futbol Don Bosco i la Unió Barcelonista Catalunya. Per començar a dibuixar aquesta 34a edició podríem ficar uns quants titulars i després resumir-ho amb uns números i amb vertigen, com aquest vèrtigo que escoltem una setmana més d'U2 de fons aquí a l'Eixample Esports. I el resum podria ser: bon paper dels equips juvenils, guanyen, sumen, més ben dit, sumen, en aquest cas empaten, ja fem un petit spoiler, els primers equips amateurs, però cauen, perden els equips amateurs B, els segons equips, per tant, de la penya barcelonista Anguera i del futbol club l'Esquerra de l'Eixample, com veurem al llarg i ample d'aquest programa on desgranarem tots aquests resultats. Els números sempre freds, després els aportarem informació de què ens deixen els 6 partits que repassarem en profunditat a continuació. Són els següents: aquesta setmana no ha estat la més bondadosa amb els nostres equips en quant a resultats, però és que han tingut d'una banda molt mala sort, com ara veurem, i d'una altra compromisos en gran part contra equips durs de la part alta, però també en algun cas molta polèmica arbitral. Tot això fet sense més voltes, anem a dir-ho ja, que els números siguin: una victòria, 3 empats i 2 derrotes. Per tant, podem mirar d'una altra manera, és que 4 dels 6 equips sumen i intenten amb vertigen, amb vèrtigo, pujar una setmana més, mica en mica, cap a les posicions de privilegi de les seves respectives classificacions. I pel que fa al futbol sala, que en parlarem a la part final del programa, com sempre, del nostre estimat Club Futbol Sala Eixample, dels seus equips, de tota la totalitat dels seus equips, dels jugadors i jugadors negri, vermells, aquest passat cap de setmana del 2 i 3 de març, la totalitat dels seus equips han disputat partit, per tant, 19 partits, una setmana més, bagatge positiu, però hem d'avançar que estem molt mal acostumats, no tan bo com el de les darreres setmanes. Tot i així, bagatge positiu, no ho sabem fer d'una altra manera. El Club Futbol Sala Eixample, com veurem, els 19 partits disputats, 11 victòries, cap empat i 8 derrotes. Per tant, una setmana més, més coses positives que negatives per explicar per part dels del Santa Isabel, dels que disputen els partits al pavelló Santa Isabel. Però, com sempre, comencem per la gespa, comencem pel futbol 11, anem a parlar de l'equip amatera de la penya barcelonista Anguera, per tant, anem amb el nostre representant a la segona catalana, concretament al grup 2, on en aquesta 21a jornada, possiblement per a molts, ha donat una sorpresa positiva, i és que per començar, ho expliquem així de clar, ha sumat per segona setmana consecutiva, cosa que feia molt que no podia aconseguir. De fet, no ho havia aconseguit encara aquest 2024. Suma un puntet, com ara veurem, i trenca d'aquesta manera, com ja va fer la setmana passada, dona continuïtat a trencar la pitjor dinàmica de la temporada. Recordem que els de l'Eixample portaven 3 derrotes seguides. Així doncs, empat de mèrit perquè es va aconseguir a casa davant del segon classificat, davant del Racing Vallbona. Van haver-hi moltes coses, el que van faltar-hi van ser gols. Resultat final, partit disputat al camp de l'escola d'INEF, el camp situat a Montjuïc, penya barcelonista Anguera a 0, club futbol Racing Vallbona 0. El partit va tenir de tot, el que van faltar, com comentem, van ser els gols, però des de la penya barcelonista Anguera estan molt satisfets d'aquest resultat, ja que el separa del seu rival fins a 8 punts. Parlem de que ara mateix la penya Anguera és cinquena classificada amb 31 punts, el Racing Vallbona és segon amb 39, a 6 del líder del Singer Link, com després veurem, no va fallar. Tot això en un partit on van haver-hi fins a 5 targetes grogues, val a dir que 4 d'elles van ser per als nostres interessos, per als de l'Eixample, que d'alguna manera havien d'aconseguir enrocar-se per defensar aquest bon resultat aconseguit davant del segon classificat, que com dèiem els separem 8 punts a la taula. Segona setmana consecutiva sumant per al conjunt dirigit pel tècnic groguet, pel tècnic de la matera de la penya barcelonista Anguera, per David Garrido, i això fa que continuïn amb una distància prudencial, ho reduïm la setmana passada, està tot molt apretat, en cinquena posició amb 31 punts, 6 punts per damunt de la zona de descens que ara mateix marca la Unió Deportiva Molinos. L'Atlètic Sant Pau amb 25 punts és qui marca amb 14a posició, aquest cinquè per darrere la zona de descens, per tant 6 punts per sobre de la zona canviaria a l'equip groguet a tercera catalana. Esperem que no sigui així, de moment ho estan fent molt i molt bé, cinquena posició. Tot i això, el que està encara lluny és el Singerlin, que no ha fallat, continua en una grandíssima dinàmica. El líder és ja a 14 punts de la penya barcelonista Anguera, que clarament no creiem que estigui en la lluita pel títol aquesta temporada, però sí per la possibilitat de poder ascendir si continuen en dinàmica ascendent, ja que l'Ametlla Vallès, tercer classificat, qui fa el tall dels play-off, té 35 punts, 4 més que els de l'Eixample. Per tant, veurem, però de moment bona dinàmica ben revertida pels homes de David Garrido, que com deien suben per segona setmana consecutiva. Abans de passar a repassar els equips de tercera catalana, repassem els resultats d'aquesta 21a jornada del grup 2 de segona catalana. La resta de resultats dels rivals de la matera de la penya barcelonista Anguera: Vilassar de Mar B 2, Club Atlético Iberia 1, Club Futbol Martorelles 2, Unió Deportiva Mollerense 2, tot això en una jornada amb molts empats, com estem veient, i poquets gols en la majoria dels partits, com la victòria del líder, el Singerlin, per la mínima, per un gol a 0, davant d'un rival fort també com és la Unió Deportiva Sierra. Empat a 2 entre l'Atlètic Sant Pol i el Club Esportiu Cabrils, victòria per 2-0 del Canyelles a casa davant del Club Deportiu Masnou, el Molinos va caure per 0-4 davant de les franqueses, i per últim dos partits més, l'Atlètic Vallès 0, Club Deportiu Malgrat 0 i el penya barcelonista Barquino 1, Premià Club Esportiu 0. Ara sí, no canviem de color, seguim amb la samarreta groga de la penya barcelonista Anguera, però sí que, com avançàvem, baixem una categoria, anem de la segona fins a la tercera catalana, concretament al grup 9, on en aquesta 20a jornada, com sempre, comencem a parlar pel costat de la penya Anguera, en aquest cas del seu amateur B, que malauradament aquesta jornada va caure per la mínima al camp d'un rival a la part mitjana de la taula. Una oportunitat perduda per als de l'Eixample, per al conjunt dirigit per Ivan Parra, d'intentar-se apropar una miqueta més a posicions de privilegi i allunyar-se més de les perilloses. Resultat final: Club Esportiu Sant Ignasi 2, penya barcelonista Anguera B 1. Derrota, com dèiem, per al conjunt d'Ivan Parra al camp del 7è classificat del Sant Ignasi, que ara mateix té 7 punts més que els de l'Eixample. Aquí dèiem que hagués estat interessant poder sumar per apropar-se a aquest rival i a altres que van perseguint la part alta de la taula. Un partit molt boig, molt i molt mogut. Aquí comencen, com dèiem, els partits polèmics per als nostres interessos. I és que la penya barcelonista Anguera va acabar el partit amb dos homes menys al terreny de joc. Va acabar el partit amb 9 jugadors, però és que el Sant Ignasi ho faria amb 10. També tindria a un dels seus integrants expulsat, i de fet no seria l'únic, perquè a Antonio Zafra, l'ajudant, l'assistent tècnic del Sant Ignasi, també l'expulsarien. Per tant, un partit molt mogut on s'hi van veure fins a 12 targetes, 4 expulsats, per tant, molt intens va estar el partit. I a més, va començar intens també pel que fa a les àrees, ja que al minut 6 el Sant Ignasi ja s'avançaria al marcador, per desgràcia per als nostres interessos, amb gol de Pablo Espinós. Amb aquest resultat d'1-0 s'arribaria al descans i hem de dir que s'hi arribaria també sense cap expulsat. El Vall de Bastons va arribar a la segona part, com també el 2-0, no va ser fins al minut 73 que Marc Collado marcaria el segon per al Sant Ignasi. Semblaria que la penya barcelonista Anguera cauria en aquest partit, però es van anar ajustant les coses, ja que 5 per al final, sortint des de la banqueta, Asier González marcaria el gol dels de l'Eixample, que posaria la pol cos al Sant Ignasi, i la emoció en un tram final de partit absolutament boig. De fet, els de l'Eixample van aprofitar que al minut 59 Pablo Chica va ser expulsat pel Sant Ignasi, però com hem dit, també es va veure perjudicat, ja que va tenir fins a 2 expulsats, Marc Prat i Joan Cordón, els dos jugadors de l'Eixample, els dos jugadors d'aquest amateur B de la penya barcelonista Anguera, que serien expulsats al llarg del partit. Marc Prat veuria la segona groga al minut 89 i pel que fa a Joan Cordón, igual que Pablo Chica, la veuria a l'hora de partit. Per tant, així les coses, una setmana més, venien de guanyar, però nova derrota per al conjunt dirigit per Ivan Parra, que ho van lluitar fins al final, però no va poder ser. Amb aquesta derrota, els de l'Eixample són novens classificats amb 26 punts, ara mateix 9 per sobre de la zona de descens i 7 per sobre de la zona calenta d'aquest possible playoff de descens, que ara mateix ocupa en 13a posició la penya barcelonista Barquino amb 19 punts, com dèiem, 7 menys que els de l'Eixample, que a l'hora de mirar cap a dalt ho tenen cada cop més i més complicat. 42 punts són els que té el Pastrana en tercera posició, que seria qui podria disputar un possible playoff d'ascens, i líder indiscutible, bueno, indiscutible no, està molt emocionant la cosa, en 43 punts el Chacarita, que va reprendre el camí de la victòria aquesta setmana, després de sopegar la setmana passada. Líder el Chacarita amb 43 punts, els mateixos que el Montbau, que tampoc va fallar, i com ja dèiem, en tercera posició tenim a la Unió Deportiva Pastrana. Molt emocionant la cosa, tant per dalt com per baix, molt apretat tot aquest grup nou de tercera catalana. I abans de repassar els resultats de la jornada, hem de parlar d'un altre d'aquest grup nou de tercera catalana, d'aquesta 20a jornada, un altre resultat, i és que recordem que en aquest grup tenim la sort de tenir a dos equips de l'Eixample. Per tant, anem a parlar d'aquest amateur A de l'esquerra de l'Eixample, que sembla que mica en mica va començant a aixecar el vol, i això són unes grandíssimes notícies per al conjunt dirigit per Carlos Encabo, que la setmana passada trencava una dinàmica molt negativa de resultats que arrastrava des de feia molt temps amb una victòria, i aquesta setmana, per tercera vegada en la temporada, aconsegueix dos resultats, encadenar dos resultats positius consecutius. I és que els de l'Eixample van aconseguir un més que meritori empat a casa davant del filial de la Florida B, equip que avantatja fins a 10 punts al nostre representant. Ara col·locarem tot això, però ja avancem que és un empat meritori, però amb molt mala sort, ja que els de l'Eixample mereixien emportar-se més, com ara veurem. Resultat final: Futbol Club l'Esquerra de l'Eixample 1, Club Futbol la Florida B 1. Un partit molt polèmic també, ara ho explicarem, i amb molt mala sort. El resum que dèiem a l'inici del programa podríem sintetitzar en aquest partit, aquest l'Esquerra de l'Eixample A 1, la Florida B 1, ja que pintaven bé les coses per als de l'Eixample al llarg del partit, perquè s'estava plantant cara a un conjunt que estava molt per sobre a la classificació. Tant és així que a la primera part el partit va acabar amb empat a 0, però molt mogut, amb moltes ocasions per tots dos equips, tant per als de l'Eixample com pels de la Florida, però els gols acabarien arribant a la segona part, i el Vall de Bastons, amigues i amics, també, ja que hi haurien expulsats, Marc Torres, el porter suplent dels de l'Eixample, seria expulsat, i també veurien molts jugadors targetes grogues. De fet, es veurien fins a 10 targetes al llarg i ample del partit, quasi pràcticament totes elles al tram final, i ara entendreu, amigues i amics, per què. Gràcies a una gran rematada creuada, al minut 80, ens n'anem ja després del descans, fins allà no arribarien els gols, al minut 80, sortint des de la banqueta, un habitualíssim del gol, Inder, avançaria els de l'Eixample amb una bona rematada creuada, però aquí començarien els problemes. El de l'àrbitre, Benjamín Redondo, pel que ens apunten, no va estar gens encertat a la primera part, sí, a la segona part no, en el seu arbitratge, ja que d'una banda, al minut 87, que ja era derribat clarament un jugador de l'Eixample en àrea contrària, i no es xiulava un clar penal a favor dels nostres interessos quan tant i tant necessiten sumar de 3 com feien la setmana passada. Conseqüència, doncs, que a banda de que no s'assenyalés aquest penal, un minut després es xiularia una falta molt dubtosa a favor de la Florida, a favor de l'equip visitant, que transformaria Wilfredo Antonio Duron a 2 minuts, però al final al 88 amb l'empat a 1 definitiu. Això escalfaria claríssimament els ànims. Al minut 89, dos jugadors de la Florida veurien targeta groga, però és que per part dels de l'Eixample fins a 4 grogues, fins a 4 targetes en els últims 2 minuts són les que veurien els homes dirigits per Carlos Encabo. I de fet, com apuntàvem, el porter suplent dels de l'Eixample, Marc Torres, acabaria sent expulsat. Per tant, bon resultat sumar contra un equip superior a la taula, però cru punt, perquè tot apuntava que podrien ser-ne 3, tant per mèrits com pels gols que portaven fins al tram final tots dos equips. Amb aquest marcador, la matera de l'esquerra d'Eixample és penúltim classificat amb 15 punts, lluny queda el Cuel Cambuixeres, que només ha sumat un empat en tot el que portem de temporada, però és que és una oportunitat perduda, ja que els dos equips per dalt que lluiten per la permanència també van sumar un empat aquesta setmana, i això fa que els de l'Eixample ara mateix estiguin a 4 punts, segueixin a 4 punts del Penya Barcelonista Barquino, que és l'equip que ara mateix està fora del descens directe. I pel que fa a la part alta, doncs evidentment molt i molt lluny. Aquesta esquerra de l'Eixample vol lluitar fins al final per salvar aquesta categoria aconseguida la temporada passada, però ja ens apunten que amb circumstàncies com les que es van donar aquest passat cap de setmana serà molt i molt difícil, però nosaltres volem veure des del costat, positiu, i és que porten 2 setmanes seguides sumant, cosa molt difícil d'aconseguir, malauradament, per als de Carlos Encabo en aquesta temporada. Ara sí, abans de canviar de grup de tercera catalana, anem a repassar els resultats d'aquesta 20a jornada dels rivals dels nostres equips. Unió Deportiva Pastrana 3, Club Futbol Barceloneta 1, Club Futbol Chacarita 5, Futbol Club Cambuixeres B 2, Club Futbol Zamora 1, Martinenc 1, Unió Deportiva Montbau 2, Sarrià 0, i dos resultats més, el Penya Barcelonista Barquino 1, Sant Adrià 1 i el Valldoreix 2, Olímpia Viaró 1. Canviem, com apuntàvem, de grup de tercera catalana, passem del grup 9 al grup 10, seguim a la 20a jornada, en aquest cas per parlar, seguim amb els colors blanc i negres de l'esquerra de l'Eixample, però ara parlem de l'amateur B del Futbol Club l'esquerra de l'Eixample, que molt mala sort novament, quina mala sort han tingut els blanquinegres aquest passat cap de setmana, perquè tot apuntava que es podien emportar una victòria increïble a casa a l'escola industrial davant d'un dels rivals més forts de la categoria, i increïblement com s'arribaria a capgirar tot i amb un cru final de partit. Resultat final: Futbol Club l'esquerra de l'Eixample B 2, Escola Esportiva Guineueta B 3. Derrota per la mínima de l'esquerra de l'Eixample, que ara mateix és nou classificat, després repassem com està, però és que aquesta derrota és contra el segon classificat, empatat a punts amb el líder, el Lloreda, que com veurem després porta 2 setmanes seguides punxant, empatant. Ara tenim doble liderat entre el Lloreda i l'Escola Esportiva Guineueta. Separen una barbaritat de punts, 27 per als de l'Eixample, 44 per a l'Escola Esportiva Guineueta. Per tant, com ara veurem, dur resultat, però és que a més, tal i com es va anar desenvolupant el partit, encara fa més mal. I és que els de l'Eixample sortirien molt forts disposant d'ocasions, i tant és així que al minut 6, ben aviat, Guillem Tort avançaria als de l'Eixample i mitja hora després, des del punt de penal, un altre habitual del gol, Santi Echeverri, establia el 2-0, superada la mitja hora de joc. Tot era alegria immensa a l'Escola Industrial, 2-0 guanyant els de l'Eixample, tot semblava que la xerrada de José María Soldevila podria ser molt positiva per als seus, per intentar mantenir aquest resultat, inclús ampliar-lo després del descans, però un minut abans de la mitja part, quina mala sort, Adrián Soriano, un dels protagonistes del partit, retallava distàncies i marcava un d'aquells gols que s'acostumen a anomenar psicològics, perquè s'arribaria, com dèiem, al descans amb resultat de 2-1. Va fer mal aquest gol, clarament, ja que 11 minuts després, a l'11 de la segona part, al minut 56, Francesc Xavier Ares marcava l'empat a 2. Tot començava a trontollar, els de l'Eixample que no es podien creure com es podia donar aquesta situació en un partit que, ho hem de dir, va ser molt net, només 4 grogues, una per als de l'Eixample, 3 per a la Guineueta. Com dèiem, començava a entrar, superada l'hora de joc, la por al cos, i tot això malauradament s'acabaria certificant amb un doblet d'Adrián Soriano, marcava el seu segon gol al minut 81, a 9 per al final, arribava aquest més que cruel 2-3 que no permetia sumar cap punt aquest passat cap de setmana als de José María Soldevila, que a més ho necessitaven molt, ja que es troben en la pitjor dinàmica en quant als resultats de la temporada, encadenen 3 derrotes seguides, cosa que no havia passat encara al llarg d'aquesta temporada, però hem de dir, en defensa del conjunt blanc i negre, que són 3 derrotes davant de 3 dels equips més forts i que estan més amunt de la categoria. I a més, totes elles han plantat cara 2-3, 2-0, 2-3. Veiem que derrotes per la mínima. Per tant, mica en mica estem segurs que anirà revertint el vol aquest amateur B de l'esquerra de l'Eixample, que com dèiem ara mateix és 9è classificat amb 27 punts. Ara mateix encara té 16 punts per sobre del descens i 9 punts per sobre de la zona calenta d'aquest possible playoff de descens, que es comptarien 2 dels 4 pitjors quarts classificats per la cua per poder baixar. Esperem que no es doni aquesta situació. De moment tenen força marge de maniobra per evitar aquest descens. Pel que fa a la part alta, cada cop més lluny la possibilitat d'un remot ascens. A 12 punts ja tenen la tercera plaça i tenen encara molt més lluny, a 17 punts, les dues primeres places, els dos primers classificats, el líder i el co-líder, amb 44 punts, Lloreda i Escola Esportiva Guineueta. Ara sí, abans de passar cap a les categories juvenils, repassem aquesta 20a jornada, ara del grup 10 de Tercera Catalana, els seus resultats. Futbol Club Deportiu Paraguai 4, Unió Esportiva Cèltic 1, Club Futbol Bufalà 1, Club Futbol Lloreda 1, Unió Deportiva Montsant de la Peira 0, Agrupació Esportiva Bon Pastor 1, La Salut Peregol 1, Cerro Club Deportivo 4, San Lorenzo Catalunya 2, Yontad en Badalona Sud Associació Esportiva 1 i 2 resultats més per tancar aquest grup, l'Atlètic Poblenou 1, Arenys de Mar 0 i la Fundació Júpiter A 1, Club Deportiu Sant Genís Penitents 5. Passem ara a la categoria juvenil, anem cap a la segona divisió, al grup 20, on en aquesta 18a jornada portem bones notícies en quant a resultats, però en el primer dels casos, mala sort novament el que va passar en aquest partit, però explicarem un empat i després una victòria, com no del Don Bosco. Però primer anem amb els de la franja blaugrana, anem amb el juvenil A de la Unió Barcelonista Catalunya, que va aconseguir, també ho necessitava, sumar un punt en aquesta passada jornada, i ho dèiem que ho necessitava perquè ha aconseguit tallar la pitjor dinàmica, sens dubte de llarg, de la temporada. Encadenaven els jugadors de la franja blaugrana fins a 7 derrotes consecutives fins ara, fins a aquesta jornada, que van aconseguir empatar. Resultat final: Fundació Acadèmia Futbol Hospitalet B 3, Unió Barcelonista Catalunya 3. Un punt sumat contra un rival que està per sota a la taula, de fet són 3 punts més els que tenen els de l'Eixample, per tant, aspiràvem a una victòria i més tal com estaven desenvolupant-se les coses en un partit també força mogut on hi va haver 6 targetes, 5 d'elles grogues i un expulsat per banda de la Fundació Acadèmia Hospitalet B. Per tant, al minut 68 va ser aquest expulsat. Tot feia indicar que els de l'Eixample podien aprofitar aquesta circumstància. Res més lluny de la realitat, perquè com ara veurem, a la que els de l'Hospitalet es van quedar amb 10 jugadors, no sabem com els van sortir encara, ja passa això a vegades, millor les coses. Comencem, però anem a pams, comencem pel principi del partit, que és la part que més ens agradarà, perquè els de la Unió Barcelonista Catalunya van sortir disparadíssims, i és que al minut 8 Jefferson Ribas avançaria, els de l'Eixample posaria el 0-1, i al minut 35 Roger Sagués posaria el 0-2, resultat amb el que s'arribaria al descans i amb el que s'avançaria bona part de la segona part, fins al minut 74, on un dels protagonistes del partit, Rami Ahrabi, marcava retallava distàncies per al conjunt de l'Hospitalet, posava l'1-2, però ràpidament 5 minuts després, al minut 81, Martín Castilla posava l'1-3 a 10 minuts per al final. Tot semblava tancat, semblava que la Unió Barcelonista Catalunya per fi podria sumar una nova victòria, però tristament no va ser així, amigues i amics, ja que només un minut després, al minut 82, Rami Ahrabi, l'anomenàvem abans, marcava el seu doblet particular, i això sí que fa mal. Del 2-0 es passaria al 3-3, i a més de la pitjor manera possible, ell no volia, Alejandro Parada, al minut 87, el jugador de la Unió Barcelonista Catalunya, es marcava un gol en pròpia porteria a 3 minuts, però al final duríssim aquest cop, que feia que els de l'Eixample perguessin 2 punts pel camí i ensumessin només un aquest empat a 3 davant la Fundació Acadèmia Futbol L'Hospitalet. Bé, amb aquest resultat, la Unió Barcelonista Catalunya, el conjunt dirigit pel tècnic César Ribas, segueix quart per la cua, ja sabem que no hi ha descens, és la juvenil segona divisió, però està quart per la cua amb 11 punts, 3 més precisament que el seu rival aquest passat cap de setmana. Però anem cap a les bones notícies, quina millor manera d'acabar el futbol que d'aquesta manera, que amb aquest Club Futbol Don Bosco, amb aquest juvenil A, que no para de guanyar i d'aconseguir bons resultats. I el d'aquesta setmana, sorprenentment, patint, això sí, i també en un partit molt mogut al camp del segon classificat. Per tant, retalla distàncies en aquesta zona alta, com després veurem, el Club Futbol Don Bosco. Resultat final: Futbol Club Can Buixeres B 2, Club Futbol Don Bosco 3. Grandíssima victòria de prestigi dels de Carlos Gómez, que a més ho van fer davant d'un Can Buixeres B que només ha perdut 3 partits al llarg d'aquesta temporada en 17 jornades i 2 d'ells els ha perdut contra el Don Bosco, tant a l'anada com a la tornada. Per tant, els de Carlos Gómez que tenen presa la mida aquest equip de la part alta. Començàvem bé les coses per als nostres. Al minut 2 de partit, un habitual, Pol Bernat, marcava el 0-1 i, novament, mala sort. Al minut 36, Álvaro Hernández es marcava en pròpia porta per al Don Bosco i posaria l'empat a 1. No s'arribaria amb aquest resultat al descans, ja que 4 per a la mitja part. Al minut 41, Ayub marcaria el segon per al Can Buixeres, resultat amb el que s'arribaria al descans. 2 gols en els darrers 10 minuts de la primera part feien molt mal als de l'Eixample, però que traurien la qualitat i el caràcter al llarg i ample de la segona part. Aprofitarien també que el Can Buixeres es quedaria amb un home menys i donarien un cop d'efecte al quart d'hora final. Al minut 75, un altre habitual, Héctor Cabré, feia l'empat a 2 i només 3 minuts després Pol Bernat marcava el seu doblet i posava al marcador el resultat definitiu de 2-3. Nova victòria per al juvenil A del Club Futbol Don Bosco, que amb aquesta ja n'encadena 3 de forma consecutiva després d'un tram una mica més irregular de temporada. El Club Futbol Don Bosco, el conjunt blanc i vermell, que es continua quart classificat amb 40 punts, però ara mateix retalla distàncies amb els capdavanters, amb el segon classificat concretament, que com dèiem és el seu rival aquest passat cap de setmana, el Futbol Club Can Buixeres B, que té 42 punts, només 2 més que els de l'Eixample, aquí no falla, la setmana passada sí que ho feia, però ara recuperava amb golejada inclòs el camí de la victòria, és el líder d'aquesta juvenil segona divisió d'aquest grup 20, el Club Futbol Bufalà, que té ara mateix 46 punts, 6 punts més que el Club Futbol Don Bosco. Repassem els resultats abans de marxar cap al futbol sala d'aquest grup 20 de la juvenil segona divisió en aquesta 18a jornada, on hem de dir que va descansar el Diagonal Club Esportiu. Escola de Futbol Premier Barcelona C 2, Escola Colblanc Torrassa B 1. Déu-n'hi-do a la golejada, la més gran, sens dubte, que explicarem avui, i una de les més grans de la temporada. Fundació Futbol Badona B 17, Fundació Esportiu Hospitalet Atlètic B 0. Més marcadors, el Penya Barcelonista Barquino B 1, Fundació Júpiter B 1, la victòria del Sant Andreu per 3 gols a 2 davant l'Escola Esportiva Guineueta C, i per últim la victòria del líder golejada al camp de l'Atlètic Hospitalense B, Atlètic Hospitalense B 0, Club Futbol Bufalà B 5. Ara sí, deixem la gespa pel parquet, canviem el tamany de la pilota, el reduïm, anem del futbol cap al futbol sala, anem cap al pavelló Santa Isabel, on, com dèiem abans a l'inici del programa, s'han aconseguit 11 victòries, s'han tingut 8 derrotes en 19 partits. Per tant, novament bagatge positiu dels equips del Club Futbol Sala Eixample en aquesta jornada disputada el 2 i 3 de març del 2024. Un bon cap de setmana que ens deixa, que hi volem destacar, la doble victòria top dels equips filials per assentar-se a dalt, amb el masculí, com veurem després, amb aquesta victòria, assaltant el liderat. També volem destacar que tant el cadet B com el juvenil B van sumar de 3, van sumar triomfs de mèrit fora de casa per continuar a la part alta. I també en clau femenina, molt important la victòria de l'infantil femení, i també important les victòries de l'infantil A i del cadet A, que tots tres equips es fan forts al temple, a casa del Santa Isabel, i van sumar els tres equips, valgui la redundància, els tres punts aquesta passada jornada. Anem a repassar aquests 19 marcadors d'aquesta passada jornada dels equips del Club Futbol Sala Eixample. Anem a posar números a aquests marcadors. Victòria de l'Eivissa per 9 gols a 0 davant del Club Esportiu Barri Riera. Més marcadors, Futbol Sala Cardedeu a 3, Aleví B 1, Aleví A 1, Agrupació Esportiva Les Corts A 4, Aleví Femení 1, Futbol Sala Ripollet 3, Infantil C 11, gran victòria per 11 a 2 de l'Infantil C davant l'Agrupació Esportiva Nova Esquerra, derrota per la mínima de l'Infantil B per 2 gols a 3 davant del Club Futbol Sala Montsant, però per contra, positivament, victòria de l'Infantil A per 4 gols a 2, la destacàvem, davant l'Agrupació Esportiva Les Corts, com també destacàvem la victòria de l'infantil femení per 3 gols a 0 a casa davant del futbol sala Ripollet. Passem a la categoria cadet, primer a les notícies, derrota del cadet B fora de casa per 2 gols a 4 a la pista de l'agrupació esportiva Bavar. Pel que fa al cadet A, golejada a favor per 11 gols a 3, victòria davant del futbol sala Olesa, i el cadet femení va aconseguir una gran victòria a la pista de la Fundació 7-10 per 1 gol a 4. Passem als grans i les grans de la casa, de la categoria juvenil, derrota dura del juvenil C a la pista de l'agrupació esportiva Institut Montserrata, victòria ajustada del juvenil B per 3 gols a 4 a la pista del Club Esportiu Jesús Maria A, i més marcadors, dura derrota en aquest cas del juvenil A a la pista del Fisiomedia Manacó, al darrer dels desplaçaments a les Illes dels de l'Eixample aquesta temporada, per 7 gols a 3. Grandíssima victòria del sènior C masculí per 11 gols a 1 a casa davant l'APA Poble Sec, i anem amb el sènior B femení, que també va golejar en aquest cas per 2 gols a 3 a la pista de l'Egara Futsal. Pel que fa al sènior A masculí, el resultat d'aquest passat cap de setmana en el seu partit davant del Seccions Deportives Espanyol va ser una derrota al camp del Seccions Deportives Espanyol per 3 gols a 1. I per acabar, dos resultats més: una victòria, la del sènior B femení, per 3 gols a 1 davant del Club Futbol Sala Molinos 99, i acabem amb la metralla durant aquest cas amb una derrota, la del sènior A femení a la pista del Futbol Sala Ripollet per 4 gols a 4. Agafem una mica d'aire i ho fem per explicar una grandíssima notícia, de fet en són tres, abans d'acabar aquesta edició número 34 de l'Eixample Esports, i és que la Nara, la Daniela i la Mila, tres jugadores de la base del Club Futbol Sala Eixample, ja estan a punt de disputar el Campionat d'Espanya de Seleccions Autonòmiques amb les seleccions catalanes de la Federació Catalana de Futbol. Les tres eixamplines ara mateix ja estan de camí amb l'expedició quadribarrada a Pontevedra, on estan disputant les fases úniques sub-12 i 14 del 6 al 10 de març, com dèiem, a la ciutat gallega de Pontevedra. A més, com ja és costum i ho podem veure a les xarxes socials, les jugadores van tenir aquest gest i l'equip també de fer-se una fotografia amb les samarretes de la selecció i amb tot l'equip de l'Eixample, amb aquest Club Futbol Sala Eixample. A més, s'estrenen totes, com dèiem, aquest cap de setmana. La Daniela i la Mila ho fan amb l'equip sub-14, mentre que la Nara ho farà amb l'equip sub-12. Així que una vegada més, i ara amb aquestes tres jugadores de la base, l'orgull negre i vermell pels núvols, una vegada més posant ben amunt el nom d'aquest Club Futbol Sala Eixample. Amb aquesta gran notícia deixaríem aquí aquesta 34a edició de l'Eixample Esports, no sense abans, com sempre, agrair-vos una setmana més la vostra escolta, recordar-vos que podeu escoltar l'Eixample Esports en directe a Eixample Barcelona Ràdio, a la seva pàgina web, a través de l'emissió per internet els dimecres, dijous i divendres. I si no ho podeu fer en directe, podeu recuperar tant aquest programa com tots els 33 programes anteriors de l'Eixample Esports a la pàgina web d'Eixample Barcelona Ràdio. Entreu allí i aneu a la secció de l'Eixample Esports i us podreu recuperar tots amb un llistat ben clar i dinàmic. I pel que fa al seguiment, que us l'agrairem com sempre moltíssim, ens podeu seguir via les xarxes socials d'un servidor, Jordi Galla, via Twitter a @Jordi Galla i via Instagram a @JordiGallagas. Galla és amb Y, que no se'm despeste ningú. GAYA. Fins aquí aquesta 34a edició. Moltes gràcies a totes i a tots per escoltar-nos i ens escoltem la setmana vinent amb més Eixample Esports i més futbol.
Eixample Esports amb Jordi Galla.